població més vulnerables al país.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.
Bona tarda, són les dues i això és Estel Migdia, les veus que sonen aquest dimecres 20 d'octubre del 2021 i a aquesta hora són aquestes.
El problema que tiene la izquierda Berchale para hacer una lectura crítica a su pasado es que no la ha hecho nadie.
I és bastant sobert per part seva pensar-se que vostès, govern, poden triar millor que els pares a quin centre han d'anar els seus fills.
La Generalitat és la titular del servei i, per tant, pot decidir allò que vulgui, liquide amb Renfe el que li deu i tal, i se'n pot parlar, clar que sí, però jo crec que aquest és un... A mi va ser un anunci que no em va commoure gaire.
Crec que no és el moment de plantejar línies vermelles, de plantejar condicions, és el moment de posar els interessos de la ciutadania de Badalona per sobre dels interessos partidistes.
No se puede pactar y blanquear para seguir en el poder a los que justifican el asesinato de 850 inocentes. No hemos utilizado nunca, nunca, el terrorismo cuando existía ETA. Y no vamos a utilizar nunca el terrorismo ahora que no existe ETA.
Al món s'han distribuït 6.730 milions de vacunes, dels quals només entre un 2 i un 3% han arribat a l'Àfrica.
No hay otro remedio que ganar el partido. Sabemos perfectamente qué tenemos que hacer.
Estel Migdia, amb Joan Trias.
Així sonen les veus dels protagonistes d'aquest dimecres i des d'aquest programa t'ho volem explicar, volem analitzar-ho perquè sobretot volem entendre el que està passant al món. És per això que saludem a tot l'equip que fa possible aquest Estel Migdia, Jordi Carretero darrere la peixera, Pau Massí pel capdavant de la producció, Anna Closa, Olma Giró i Xavi Toscano a la redacció i a l'equip d'exteriors d'aquesta casa, Sílvia Muñoz i Judit Caselles. I a tot plegat ens plantegem preguntes un dia més, qüestions com en quin moment es troba el procés de pau al País Basc 10 anys després del darrer comunicat d'ETA. Com segueix la negociació dels pressupostos generals de l'Estat? Podria entrar guanyant Badalona a un més que possible nou govern a la Batllia? Per què la vacunació per la Covid s'està produint de manera tan desigual a tot el món? Tot plegat al mateix dia en què des de la xarxa de Twitter a Ràdio Estel us preguntem si creieu que s'ha avançat precisament aquesta darrera dècada en el procés de pau del País Basc. Només cal que ens seguiu a @info_restel i participeu en aquesta enquesta. Aquestes són algunes de les preguntes per un dia com avui i que intentarem respondre tot seguit a Estel Migdia. Tres minuts que passen de les dues del migdia. Aquesta hora i abans de començar a voltar per casa nostra i la resta del món, mirem cap al cel per saber quin temps farà aquesta tarda. Jordi Miralles, què tal?
Hola, Joan, bona tarda. El temps ve marcat per unes temperatures altes que en aquests moments se situen ja per damunt dels 25 graus a molts punts de Catalunya. De tota manera, les temperatures baixaran de cara als propers dies i a poc s'aniran normalitzant, però de moment avui encara temperatures més altes de l'habitual. Una tarda variable amb més núvols cap a les comarques del litoral i del prelitoral. La previsió per demà ens anuncia arribada de més núvols que ja des de primeres hores del matí donaran precipitacions a les comarques del Pirineu de Lleida. Després, aquestes precipitacions anirien mitjant cap a la resta del Pirineu i a partir de mig matí, sobretot migdia, podrien també afectar punts de les comarques de Girona i de Barcelona. Per tant, compte perquè demà en algun d'aquests punts haurem d'agafar el paraigua. Hi haurà moltes més clarianes cap a les comarques de l'interior. Les temperatures, com dèiem, baixen demà i més que ho faran de cara a dies posteriors.
I ara sí, us comencem a explicar l'actualitat quan passen 4 minuts de les 2 de la tarda. Avui fa 10 anys que ETA anunciava la seva dissolució, una banda terrorista que ha deixat un total de 855 assassinats a les seves esquenes, 315 dels quals encara estan per resoldre. Anna Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Sí, el director del diari Berria, Marcelo Otamendi, ha apuntat a una entrevista al matí a Ràdio Estel que tots els agents polítics tenen responsabilitats i que la majoria no se'ls demana lectures del passat, que totes recauen sobre l'esquerra Berchale. I en aquest sentit exposa que el problema de l'esquerra Berchale a l'hora de fer una crítica és que precisament ningú ha fet una bona autocrítica del passat.
El problema que tiene la izquierda Berchale para hacer una lectura crítica a su pasado es que no la ha hecho nadie. Es que los que montaron el legal no lo han hecho. O sea, si me pongo en esa posición, que no estoy, me aburre un poco esta posición, pero si me pongo en esa posición, ¿Quién le ha enseñado a Sierra Berchale cómo hacer una buena autocrítica al passat?
I més notícies, perquè la negociació dels pressupostos generals de l'Estat ha marcat bona part del debat polític avui al ple del Parlament. Entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana anem cap allà on hi és Judit Caselles. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Sí, el portaveu de Junts, Albert Batet, vincula el seu suport als comptes de la Moncloa a àmbits com les inversions de l'Estat es compleixin, blindar el català o tenir competència en matèria d'infraestructures.
Defensa el català en el sector de l'audiovisual, que també passa per una llei pròpia al Parlament de Catalunya. I cinquè, el traspàs de Rodalies, com abans ja ha expressat el vicepresident Puigneró.
Sorprenentment, però, les paraules del vicepresident Jordi Puigneró a què fa referència s'entenien en sentit contrari.
Deixi'm que avui faci, i em dirigeixi a tots els grups polítics, que votem el que votem, votin el que votin els grups polítics en el pressupost de Madrid, Rodalies pugui ser gestionada des de Catalunya. No ho vinculem directament en el pressupost o en els pressupostos de l'Estat. Fem-ne una voluntat política de tots plegats.
Doncs bé, fons de vicepresidència, un matís en quan ha parlat de no vincular-ho, volia dir que no únicament s'havia de negociar en el marc dels pressupostos, sinó també en altres camps, com pot ser la comissió bilateral.
Per altra banda, Judit, el govern s'ha mostrat ferm en la seva voluntat de deixar de finançar les escoles diferenciades davant els retrets que li han fet grups com el Partit Popular.
Pica baralla entre Eva Parera del PP i el conseller d'Educació, Josep González Cambray, davant la voluntat del govern de treure'ls del concert educatiu a partir del curs vinent.
I és bastant sobert per part seva pensar-se que vostès, govern, poden triar millor que els pares a quin centre han d'anar els seus fills.
Ningú vol eliminar la llibertat d'elecció de les famílies. Ningú vol eliminar la llibertat d'elecció de les famílies. El que diem és no finançarem amb diners de tota la ciutadania, no finançarem amb diners públics les escoles que separin nens i nenes a les aules.
El govern es mostra convençut que la mesura tirarà endavant perquè la nova llei espanyola parla de garantir el dret a la coeducació.
I el Parlament ha aprovat el decret llei promogut per la consellera d'Universitats, Gemma Geis, perquè el nivell B2 d'anglès, per treure's un grau que no s'hagi d'acreditar només amb un examen, aquest B2, eh?
Hi haurà altres opcions per acreditar-lo, com pot ser presentar un treball de fi de grau en una llengua que no sigui ni el català ni el castellà, o fer unes pràctiques curriculars en una llengua estrangera. S'ha aprovat amb els vots a favor d'Esquerra, Junts, Comuns i la CUP.
I seguim amb tu, Judit, perquè l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió conclou que el president Pere Aragonès és el polític més ben valorat, però tot i així no arriba al suficient. Es queda amb un 4,84.
Aragonès frega el 5, seguit de Carles Riera de la CUP amb un 4,17. A l'altra banda de la balança, el líder de Vox, Ignasi Garriga, que només obté un 1,5, i el de Ciutadans, Carlos Carrizosa, amb un 1,6. La mostra es va fer durant la celebració del debat de política general i la majoria dels enquestats o no sabia que se celebrava o reconeix no tenir-hi poc interès.
Gràcies, Judit, des del Parlament. Fins ara.
Fins ara.
D'altra banda, la delegada del govern a Catalunya, Teresa Cunillera, es mostra escèptica pel traspàs de Rodalies a Lleida que ahir va anunciar el vicepresident català Jordi Puigneró per al 2024, Anna.
Sí, la màxima representant del govern espanyol a Catalunya recorda que aquest traspàs ja el va anunciar ara fa un any el conseller Damià Calvet i que per això té dubtes. Ho ha dit aquest matí durant una entrevista a Ràdio Estel.
Jo diria que és allò que es diria un corta i pega, però efectivament la Generalitat és la titular del servei i per tant pot decidir allò que vulgui, liquide amb Renfe el que li deu i tal, i se'n pot parlar, clar que sí, però jo crec que a mi va ser un anunci que no em va commoure gaire, perquè si m'hagués hagut de commoure ja ho hagués fet fa un any, no?
Tot i això, Cunillera espera que tant de bo es pugui materialitzar aquest traspàs i s'ofereixi un bon servei als ciutadans.
I la mateixa delegada del govern de Catalunya també s'ha referit a la reforma de la llei audiovisual que ha posat en marxa l'executiu de Pedro Sánchez.
Aquesta llei ha estat criticada pel govern català perquè creu que no protegeix el català, sobretot a les noves plataformes audiovisuals. En aquest sentit, Cunillera ha demanat tranquil·litat i confiança amb el PSOE, un partit que sempre ha defensat la diversitat de la llengua.
Si hi ha hagut un partit compromès i que ha patit per part de l'oposició, que ha patit per part de tots els governs de la dreta per aquesta posició de defensa de la plurilingüitat, de la plurinacionalitat, és el PSOE. I, per tant, nosaltres som un partit que sempre hem dit el mateix.
Cunillera també ha reafirmat el compromís del govern d'escoltar tothom un cop comenci la tramitació de la llei al Congrés, com ja va matisar el ministre de Cultura, Miquel Iceta, ara fa unes setmanes.
I anem també cap a Badalona perquè les negociacions formals per formar un nou govern municipal i impulsar la moció de censura contra l'actual alcalde, Xavier García Albiol, avancen, tot i que en les últimes hores ja han florit les primeres discrepàncies públiques entre les dues principals forces a l'oposició, el PSC i Guanyem.
Sí, el partit de Dolors Sabater ha enviat un comunicat en què descarta per ara entrar en un govern en coalició amb el PSC per una crisi de confiança amb la formació de Rubén Guijarro, el líder socialista que té tots els números per acabar sent el nou alcalde de Badalona. La tensió d'última hora entre els dos partits ha vingut donat perquè hi havia un preacord entre ells, prèvia a les negociacions formals que van començar ahir, que apostava per un govern col·legiat i compartit. Finalment, els de Guijarro no haurien ratificat aquesta proposta i això ha molestat Guanyem. Tot i això, el partit segueix apostant per la moció de censura i fer alcalde Guijarro perquè la seva prioritat és fer fora el PP de l'Ajuntament.
I atenció, perquè la delegada del govern a Catalunya aquest matí, al matí a Ràdio Estel, també ha fet referència a la moció de censura.
Sí, Cunillera ha dit que s'ha de treballar amb acord, serietat i rigor per posar un alcalde al servei dels badalonins.
Que el compromís hauria de ser de que allò que s'acordi ja deu un acord perquè el que quede de mandat municipal sigui un mandat que justament sigui al servei dels ciutadans i que valgui la pena. Ha de ser un acord per portar a terme coses concretes, que els ciutadans sentin que li ha valgut la pena fer aquesta actuació, home, que jo crec que ve motivada per un cas que és evident per tothom, que és, en fi, intolerable, no?
En aquesta mateixa línia, el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha avançat que per part dels comuns no hi ha problema perquè prosperi aquesta moció de censura i ha afegit que no hi posaran condicions. Ho ha confirmat també en una entrevista al matí a Ràdio Estel.
Crec que no és el moment de plantejar línies vermelles, de plantejar condicions, és el moment de posar els interessos de la ciutadania de Badalona per sobre dels interessos partidistes i nosaltres doncs facilitarem que hi hagi una moció de censura que faci fora l'alcalde de la corrupció.
I si abans parlàvem dels 10 anys de la dissolució d'ETA, doncs bé, aquest aniversari ha estat motiu de confrontació entre Pedro Sánchez i Pablo Casado durant la sessió de control al Congrés.
El líder dels populars ha acusat el president Sánchez de blanquejar Bildu i aquest ha retret a Casado que utilitzi políticament ETA.
No se puede pactar y blanquear para seguir en el poder a los que justifican el asesinato de 850 inocentes. Como le dijo Mújica, es mejor perder votos que perder el alma.
Nosotros no hemos utilizado nunca el terrorismo cuando existía ETA. Y no vamos a utilizar nunca el terrorismo ahora que no existe ETA.
I, de fet, el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, en una intervenció feta pública avui per El Correo, ha afirmat que si el que s'ha de fer perquè 200 presos d'ETA surtin dels centres penitenciaris és votar els pressupostos generals de l'Estat, la formació Versalé els votarà.
Sí, durant la sessió de control, el president del govern espanyol ja ha garantit a Casado que no alliberarà els etarres a canvi del suport de Bildu en l'aprovació dels pressupostos generals del pròxim any.
¿Va usted a sacar de la cárcel a 200 terroristas para que le apoyen los presupuestos, como ayer ha dicho Otegi? Responda, ¿sí o no?
Es un no rotundo. Un no rotundo.
Una sessió de control que també ha aparcat la legalització del consum del cànnabis. PSOE, PP i Vox han tombat la proposta de llei presentada per Més País amb els seus vots en contra.
Els socialistes han defensat que ja hi ha una subcomissió al Congrés que tracta l'ús i consum de la marihuana per a usos medicinals. Aquesta no és l'única regulació sobre l'ús del cànnabis que estan pendents d'entrar al Congrés. Esquerra i Unides Podem han presentat dues propostes. Tot i tenir en compte el posicionament dels socialistes, no es preveu que tingui gaire futur.
I després d'un mes de l'erupció del volcà a l'illa de la Palma, la lava amenaça la zona urbana de la Laguna, a Los Llanos de Aridane.
Els veïns de la zona tornaran a ser confinats tan bon punt la colada del volcà arribi a la costa. Aquesta colada es trobaria molt a prop d'una estació de servei on hi ha dipòsits de combustible que ja van ser buidats fa unes setmanes. Els experts asseguren que aquesta colada s'esperava que arribés al mar fa un parell de dies, però com que s'ha frenat i avança molt lentament, no poden confirmar que acabi tocant el litoral.
De fet, justament avui es compleixen 334 anys del violent volcà que va destruir la ciutat de Lima, al Perú.
Hi van morir al voltant de 100 persones i hi van haver uns 500 desapareguts, sobretot degut al desprendiment dels edificis.
I seguim parlant de volcans, perquè el Japó n'ha entrat en erupció un altre.
Es tracta del mont Aso, situat al sud-est del país. De moment ha expulsat fluxos piroplàstics i s'ha format una gran columna de fum. Per les informacions que ens arriben, no s'ha detectat ferits al voltant del volcà, però s'ha declarat l'alerta a la zona. Segons l'Agència Meteorològica de Japó, el volcà hauria entrat en erupció passades les 2 dues de la matinada, on s'han registrat cendres volcàniques que el volcà hauria expulsat a més d'un quilòmetre del Mont Aso.
UNICEF demana una distribució equitativa de les vacunes als països d'ingressos més baixos per frenar la Covid-19. Ho ha manifestat aquest dimecres en una trobada per parlar del sistema de subministrament de les vacunes COVAX. Ho ha seguit tot plegat Sílvia Muñoz. Sílvia, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs sí, només un 5% de la població africana està correctament vacunada amb la pauta completa, tot i que l'objectiu de mecanismes com els de COVAX era arribar al 20% a finals del 2021. El pediatre investigador de l'ICE Global, Quique Bassat, ha alertat que hi ha problemes en l'equitat i la distribució de vacunes al món.
Al món s'han distribuït 6.730 milions de vacunes, dels quals només entre un 2 i un 3% han arribat a l'Àfrica. I aquesta és una dada que per mi és la que em provoca més mal de cor, perquè demostra qui ha acaparat vacunes i qui no ha rebut les vacunes que hagués necessitat.
Bassat ha apuntat que l'impacte indirecte de la pandèmia és incalculable, sobretot a l'Àfrica. Han empitjorat la mortalitat perinatal durant els períodes més crítics de la pandèmia, han augmentat els paràmetres de malnutrició al continent i de les grans malalties com la tuberculosi. La coordinadora d'UNICEF Comitè Catalunya, Quima Oliver, ha alertat que la Covid-19 ha afectat de ple en la infància i a nivell global també, sobretot pel que fa a la cobertura de la immunització.
Ha habido 23 millones de niños y niñas en 2020 que se quedaron sin sus vacunas contra enfermedades como la difteria, el tétanos, el sarampión, que normalmente recibían de los sistemas de salud. Y eso supone casi 4 millones más de niños sin vacunar que el año anterior.
Per això ha apuntat que només amb una distribució equitativa de les vacunes s'aconseguirà per evitar tornar a la casella de sortida.
És clar, haurà de preguntar-se com ha estat la distribució de les vacunes contra la Covid-19 arreu del món.
La responsable del seguiment dels subministraments d'UNICEF Copenhague, Gemma Horta, ha explicat que els reptes de la distribució han estat sobretot en el transport i el manteniment del seu estat de les vacunes. També ha agraït que les donacions de països d'arreu del món, però ha explicat que és complex de gestionar. En total s'han donat 245 milions de dosis a països amb menys recursos. A Europa n'ha ofert 54 milions i Espanya gairebé 9. De tota manera, els experts han alertat que no és suficient i han demanat als polítics, tant nacionals i europeus, que les promeses que es van fer amb el mecanisme COVAX es compleixin.
Gairebé 18 minuts que passen de les dues de la tarda, noves mesures a Catalunya. El Procicat aprova ampliar el 80% l'aforament de l'oci nocturn i el 100% en instal·lacions esportives interiors, com ara bé els gimnasos. El certificat Covid digital se seguirà demanant en els locals d'oci nocturn.
I tot i que el Procicat ha aprovat la mesura, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya encara les ha d'avalar. Per tant, continuarà vigent, com fins ara, la prohibició de menjar i beure al carrer entre la 1 de la matinada i les 6 del matí, així com la prohibició de vendre alcohol entre les 10 de la nit i les 6 del matí.
Pel que fa a les dades de la Covid, la velocitat de contagi torna a superar l'1, el que significa que el número de casos positius torna a créixer. L'indicador ha pujat 7 centèsimes des d'ahir, passant de 0,95 a 1,2.
El que també ha pujat ha estat la pressió hospitalària. Avui hi ha 5 ingressats més que ahir als hospitals catalans. I pel que fa a les unitats de cures intensives, la xifra es manté per sota de la barrera dels 100 pacients. Però hi ha 5 persones més que en les darreres hores. Per tant, hi ha un total de 97 persones a les UCI. Salut ha notificat 515 positius nous i 8 defuncions més.
Tot i alguns repunts, aquestes dades indiquen que la Covid al país es troba en una fase d'estabilització, però a nivell internacional hi ha algun país que no és així, oi, Anna?
Exacte, és el cas del Regne Unit, que en els últims dies s'ha produït un nou esclat de positius. Segons els científics, al país s'ha detectat una nova mutació de la variant Delta, que pot ser un 10% més contagiosa. Tot i així, de moment, aquest índex no tindria un gran impacte en l'evolució de la pandèmia. I a casa nostra, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ja va anunciar que es poden produir brots, però que no s'esperen grans onades com la que hi va haver en l'última vegada.
I seguim en plana internacional perquè hi ha hagut aquesta reunió a Moscou entre els màxims dirigents dels talibans i representants de les diplomàcies de Rússia, la Xina, el Pakistan i l'Iran.
Els qui no s'asseuran en aquesta mateixa taula són els Estats Units, que, tot i veure amb bons ulls el format de trobada àmplia entre una desena de delegacions, han declinat la invitació per assistir-hi. De moment se sap poca cosa de la reunió, però el govern rus ha rebaixat les expectacions sobre si s'arribarà a grans acords. Diu que es parlarà de la situació política i militar i s'abordarà també la formació d'un govern inclusiu a l'Afganistan. Pel que fa als talibans, l'objectiu de la reunió és complaure la comunitat internacional i aconseguir reconeixement per al seu nou règim, que es troba al poder des de l'agost.
En plana de successos, els Mossos d'Esquadra detenen dos homes com a presumptes autors de l'apunyalament d'un botiguer a Rubí el 8 d'octubre.
Les detencions s'han produït aquest dimecres i el cas quedaria resolt. El botiguer va morir apunyalat cap a les 11 de la nit quan va voler evitar que un grup de lladres li robessin una ampolla d'alcohol al seu supermercat. L'home va perseguir-los pel carrer i, en atrapar-los, va rebre diverses ganivetades al pit i al coll. Els dos arrestats passaran a disposició judicial en els propers dies.
I parlem també de les fires de Sant Narcís a Girona, que recuperen gairebé el 100% de la normalitat. No hi haurà perímetres ni aforaments, però sí s'haurà de dur mascareta.
El vicealcalde Quim Allats ha subratllat que la ciutat serà la primera capital de Catalunya que viurà la festa major en un context quasi igual al d'abans de la pandèmia.
Deixem a dir que amb unes fires de Sant Narcís que pràcticament recuperen el 100% de normalitat, que obrirem les fires en el seu conjunt, i que Girona serà la primera gran ciutat i la primera de les capitals que tindrà una festa major en una situació quasi normalitzada.
Per tant, Girona recuperarà les cercaviles, la cultura popular i els concerts que es faran en dos escenaris, les barraques de la Copa i el Parc Migdia. A la zona de barraques, això sí, com a mínim 12 vigilants privats s'encarregaran de vetllar que els qui segueixen els concerts portin mascareta quan no consumeixin.
Gairebé 22 minuts que passen de les 2 de la tarda. Anem cap a Andorra perquè el govern d'Andorra i ramaders impulsen safates de carn per donar més visibilitat a la carn que prové del país. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Les safates venen amb un codi QR que permet saber de quina explotació prové. Així el consumidor té tota la informació de la carn. L'objectiu és aconseguir la màxima traçabilitat sobre l'aliment.
I una vintena d'adults i 4 menors fan ús del programa subvencionat pel govern andorrà per tractar la salut mental després de la Covid.
El pla està en funcionament des del maig passat, però ha costat d'arrencar. De fet, el mes d'agost només una desena d'usuaris en feien ús, una xifra que el mateix govern andorrà va considerar baixa. Ara, però, amb la tornada de les vacances i l'inici del curs escolar, la xifra s'ha doblat.
Finalment, el preu del forfet d'Esquimo s'apuja aquesta temporada a 125 euros.
La temporada passada, aquest forfet, que permet practicar esquí de muntanya a les estacions esquí convencionals, es va vendre a 100 euros. És a dir, que en un any el preu ha augmentat 25 euros.
Gràcies, Olma. Passem a plana esportiva.
Esports.
Doncs vinga, pel que fa als esports, el Barça se la juga aquesta tarda a la Lliga de Campions davant del Dinamo de Kiev en un partit decisiu pel futur de l'equip a la competició. Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Després de les dues derrotes, les dues primeres jornades davant del Bayern i el Benfica, el Barça ja no es pot permetre un mal resultat. No hi ha marge d'error i la classificació dels vuitens està en joc. Koeman va admetre ahir en la roda de premsa que el d'avui és un partit decisiu.
No hay otro remedio que ganar el partido. Sabemos perfectamente qué tenemos que hacer y sumar puntos, porque es la única posibilidad de poder pasar esta fase de Champions League.
El tècnic blaugrana considera que l'equip està en una bona línia després de la victòria davant el València de diumenge passat, però està pendent de recuperar encara alguns jugadors importants. També va assegurar que és conscient de l'equip que té i que no se'l pot exigir guanyar la competició. Competir sí, ganar no, va dir el tècnic. Koeman es veu obligat a fer canvis, ja que no pot contenir a Eric García, sancionant ni a Araujo, Pedri, Braithwaite i Dembélé, que estan lesionats. El partit començarà a 6:45, un horari gens habitual per al Barça, i es podrà seguir en directe per Movistar Liga de Campeones. Aquesta nit també juguen els Salzburg, Wolfsburg, Lilla, Sevilla, Manchester United, Atalanta, Zenit, Juve, Benfica, Bayern, Young Boys, Villarreal i Chelsea, Malmo. I per cert que en aquests moments està disputant el mateix partit el Barça-Dinamo de Kiev, però de la Champions juvenil. En aquests moments el Johan Cruyff, 23 minuts de partit, 0-0.
I encara en clau blaugrana i seguint amb el que us explicàvem ahir sobre la renovació d'Ansu Fati, tenim novetats, Xavi.
Doncs sí, perquè el jugador i el club podrien anunciar la renovació en les properes hores. La idea del Barça és fer un acte protocolari com el que es va fer divendres passat amb el migcampista Pedri. Segons el periodista Adrià Albets, que ha avançat la notícia aquest matí, si tot va segons el previst, aquest acte es podria fer ja demà mateix. N'estarem pendents. Ansu Fati renovaria fins al juny del 2027.
Tot plegat a 4 dies de jugar-se el Clàssic contra el Madrid. Pedri està pràcticament descartat, no?
El jove migcampista es va lesionar l'últim partit de Champions davant del Benfica, el quàdriceps de la cama esquerra, una zona que ja s'havia lesionat a l'esquena en l'estrena d'Europa contra el Bayern. El cos tècnic no vol córrer riscos, ja que les conseqüències d'una tornada precipitada podrien ser molt pitjors per aquestes tres setmanes sense jugar. A falta de 4 dies per al Clàssic, Pedri encara no toca pilota, de manera que no es donen de cap manera els terminis perquè pugui entrar en la convocatòria. El jugador segueix entrenant-se al marge de l'equip.
Pel que fa a l'Espanyol, avui ha parlat el porter Diego López per rebaixar l'eufòria d'aquests últims partits.
Després de l'entrenament d'aquest matí, el porter ha sortit en roda de premsa per valorar el triomf davant del Cádiz i el Madrid de les últimes dues jornades de Lliga. Diego López ha volgut tocar de peus a terra i demana anar pas a pas per aconseguir els objectius de l'equip.
Aún al principio, cuando no estábamos consiguiendo puntos, las sensaciones eran buenas, nosotros estábamos tranquilos y ahora, bueno, llevamos los partidos consecutivos ganando y tampoco echamos las campanas al vuelo y seguimos con la mentalidad en el siguiente partido, en seguir haciendo nuestro trabajo y compitiendo cada partido.
El porter, que a més a més és un dels capitans de l'Espanyol, ha afegit que són un equip solvent i amb marge de millora, ha dit que volen seguir creixent amb humilitat, exigència i treball diari. El proper partit dels pericos a la Lliga és dissabte al camp de l'Ells a partir de 6:45.
Encara en futbol, el davanter del Real Madrid, Karim Benzema, no ha assistit al judici per un presumpte xantatge.
El francès està acusat de fer un xantatge amb 5 persones més al seu company de selecció, Mathieu Valbuena, l'any 2015, per un vídeo de contingut sexual. El seu lletrat, Sylvain Cormier, ha explicat que la posició de Benzema serà argumentada davant el Tribunal de Versalles per la seva defensa, un aspecte que preveu la llei francesa. Si el tribunal el declara culpable, Benzema podria ser condemnat a 5 anys de presó i a una multa de 75.000 euros.
Ja ho diuen, que tots els reis van a Versalles. Anem cap al bàsquet. Aquesta matinada ha començat als Estats Units l'NBA.
Els actuals campions de la competició, els Bucks, han guanyat aquesta nit contra un altre dels favorits per fer-se aquest any amb el títol, els Brooklyn Nets, per 127-104. L'altre partit ha acabat amb derrota dels Lakers a casa davant dels Warriors per 114-121. Aquesta matinada, a partir de la 1, hora catalana, es juguen la resta de partits. Fins a les 4 podeu estar entretinguts mirant bàsquet a través d'internet si us feu amb l'NBA Pass, pagant, això sí, 125 euros. Si no, us podeu esperar els resums o els partits en diferit que ofereix Movistar Plus.
Més coses del món de la cistella. Tens d'aquí a poc més d'una hora l'anunci de Pau Gasol.
Atenció, perquè l'exjugador ha anunciat a través de les xarxes socials que aquesta tarda a les 4 desvetllarà la incògnita que ell mateix ha anat cultivant aquests dies a través de Twitter. 10 dies després de fer pública la seva retirada definitiva com a jugador de bàsquet professional, va fer una piblada que deia: "Encara no ho sabeu tot". 2 dies després es pronunciava amb un "Encara no us puc dir res, però l'important és el viatge". I aquest matí ha piulat el definitiu a les 4:04 minuts, sabreu el perquè. N'estarem pendents si la secció més relaxada d'aquest informatiu no s'allarga massa.
Ho seguirem des d'aquest informatiu i des dels serveis informatius d'aquesta casa de Ràdio Estel. Olma, preparada per cultura, eh?
Preparadíssima. Una molt bona entrada. Gràcies, Xavi, per aquesta benvinguda.
No t'ha deixat bé la...
La què?
L'entrada.
A veure, podria haver-me deixat millor, no? O no?
Va, t'ho deixem millor. Publicitat.
Tot anirà bé, a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
L'Orquestra Filarmònica de Londres torna a Catalunya amb el Llac dels Cignes de Tchaikovsky i l'estrena de la versió original de Paganini. Única actuació a Barcelona el 20 d'octubre a l'Auditori. Venda d'entrades a taquilles i web de l'Auditori.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8.
ara sí, arribem a la secció més relaxada del programa, Cultura. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Per cert, aquesta secció és que no té veu. Puja'm la sintonia, veuràs.
Cultura.
Ara sí.
Ara molt millor.
Sembla millor,
ara,
no?
Em sembla genial. Després de posar-me a publicitat, de dir-me que potser m'allargo massa, alguna cosa bona havia de passar. Moltes gràcies, Joan.
Saps que aquesta és la secció més seguida,
Jo solo sé que no sé nada, mira. Tothom fa el que bonament pot.
No sé. Què ens portes avui, va?
Vinga,
va. Què menjarem avui?
No, avui hem menjat, i avui hem menjat molt bé, per cert. Petit apunt, un entrepà de fuet, iogurt amb fruits... Què eren fruits? Bueno, fruits secs, ho dic.
Anacars.
Anacars. No, avui anacars. No, sí, m'he acabat el paquet, és cert. Veus? Però no, molt sans avui, així que... Que res. Que comencem Cultura, perquè avui fa exactament 10 anys, no?, que diversos mitjans de comunicació d'arreu del món rebien un pendrive amb una nota, que era que la banda terrorista d'ETA es dissolia deixant més de 850 assassinats a les esquenes i 315 d'ells encara a dia d'avui sense resoldre. I amb motiu d'aquest desè aniversari del cessament, el Departament de Cultura de la Diputació Foral de Guipúscoa ha programat diverses activitats, no?, i el que es busca en totes elles és analitzar, això sí, des de la cultura, per això en parlem en aquesta secció, l'impacte que va tenir el terrorisme i la violència d'ETA en la societat basca.
Va, quines ens destaques, doncs?
Doncs, mira, destaco una, no?, perquè m'han dit que no s'ha d'allargar gaire, llavors porto la trilogia de teatre del documental Rescoldos de Paz y Violencia, que parla sobre la violència al País Basc i és de la companyia Projecte 43-2. L'obra va començar a girar ahir a Irún i es podrà veure al Teatre Maya també avui i demà. Després, això sí, una cosa que crec que s'ha de destacar és que hi ha un col·loqui amb diversos dels protagonistes de l'obra i entre els quals destaquem a la Maixabel Lassa, a Quieta, va matar a trets el seu marit, que era l'exgovernador civil de Guipúscoa, i ell anys més tard no va dubtar en cap moment a seure's a parlar amb ells i establir aquesta conversa. També ha estat la directora de l'Oficina d'Atenció a les Víctimes de Terrorisme del Govern Basc entre el 2001 i el 2002.
Doncs sí, després en parlarem. Vagi ja per avançat un record no només a Maixabel Lassa, sinó a totes les víctimes i al seu marit, evidentment, a Jauregui. Més coses que ens portes, un dia com avui.
Més coses i tornem, com no, ja tardàvem a parlar de menjar.
Home... Clàssic, ja.
Un clàssic, però avui ho fem amb una molt bona excusa, perquè avui, Joan...
Ja has començat parlant d'esmorzar i ja tardàvem en parlar de menjar.
Ja tardàvem, per mi ja tardàvem.
Sembla bé.
No, però escolta, avui podem dir, aquí asseguts a l'estudi, que els millors panetones artesans d'Espanya del 2021 es fan a Catalunya.
Home,
aviat és dit, són paraules majors, això. Així ho va anunciar ahir l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona.
Pot ser que cada dia et busquis una excusa per parlar de menjar o no, Olma.
Jo ni confirmo ni desmenteixo. Però el cas és que Lian Dutche, crec que es pronuncia així, ja va guanyar la primera edició d'aquest concurs i ha estat reconegut per fer el millor panetone artesà de fruites de l'Estat. I l'altre protagonista del dia és en Rafael Aguilera, que aquest ha estat guardonat com amb el millor panetone artesà de xocolata. Que, per cert, us animem a recuperar l'entrevista que li hem fet aquest mateix matí a Ràdio Estel i la podeu trobar a la web. Els dos tenen pastisseria respectivament a Sant Cugat del Vallès i a Torredembarra, així que si els voleu tastar, doncs ja ho sabeu, no?
O sigui, és un concurs per trobar el millor panetone artesà de l'Estat, eh?
Tal i com sona, crec que no ho podries haver resumit millor. De fet, aquest any és el sisè, o sigui, és el sisè any que l'Escola de Pastisseria organitza aquest concurs, i és un any que també destaquem el rècord de participació. En total s'hi han presentat 69 panetones, 33 de clàssics i 36 de xocolata.
Guanyen els de xocolata, eh?
Sí, i ara t'anava a dir...
Són els clàssics?
Els clàssics... Ara entrarem en detall.
Sí, xocolata,
exacte. Sí.
Però què porten? Ja
fruita,
està.
Fruita i sucre glaç. Un panetone.
Que no soc gens de panetone.
Jo tampoc. O sigui, estic parlant de panetones, però no és que m'agradin. Però no passa res perquè és el que hi ha. Doncs això, que hi ha dues categories, que no ho havia dit, que són el de panetone clàssic i el de xocolata. I si voleu saber, doncs, com deia Xavi, quins són els requisits, mira, els he buscat. Per presentar-te com a millor panetone clàssic, les fruites que els pots utilitzar són llimona, taronja o panses, cap altra. I bueno, ha de ser una elaboració pròpia, el panetone, i ha de tenir una corona de sucre glaç i pesar entre un quilo i un quilo cent.
I pels de xocolata, què? Com ho tenim, això?
Doncs és el que deies, exactament el mateix, però s'ha d'utilitzar xocolata negra o amb llet, però si l'utilitzes amb llet ha de tenir un mínim de 40% de cacau.
Olma, sé que ens portaves moltíssimes coses avui a la secció de Cultura, però hem de donar pas als convidats, que si no ens marxen, que tenen molts actes avui. Gràcies, Olma.
Adeu.
Com avui, 20 d'octubre, un pendrive arribava a diversos mitjans de comunicació. A l'obrir-lo, tota la societat vam poder sentir això.
Por todo ello, ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación armada. ETA, con esta declaración histórica, muestra su compromiso claro, firme y definitivo.
Allò marcava l'inici d'un procés de pau al País Basc que, si bé encara no ha acabat, té un recorregut en el que s'hi han implicat moltíssima gent de la política, les víctimes, la cultura, el periodisme... Entre ells, Gorka Landaburu, que el 2001 va patir un atemptat a casa seva al rebre un paquet bomba. Gorka Landaburu, bona tarda, Arratsaldeon.
Bona tarda, Arratsaldeon a todos.
I la història del terrorisme en aquest país jo crec que és una història de tots i, per tant, ni és ni ha de ser una història només del País Basc. I ho dic perquè molts recordarem atemptats tan cruents com el de la caserna de Vic o l'atemptat d'Hipercor. Robert Manrique, molt bona tarda. Gràcies també per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda. Arratsaldeon, Gorka.
Hola, Roberto. Arratsaldeon.
Gorka, ahora lo comentábamos, lo recordábamos justo hoy hace 10 años del comunicado en que ETA anunciaba que dejaba las armas, por fin. Yo creo que hay momentos en la vida en que todos recordábamos o recordamos exactamente qué es lo que estábamos haciendo. No sé si es el caso, Gorka.
Pues sí, es el caso y yo lo recuerdo perfectamente. Yo volvía de Pamplona a San Sebastián en el coche de mis escoltas. Recibí una llamada de Radio Euskadi del director, que es un amigo mío, que era Javier Torrontegui, y me dijo, pon a las 7 las noticias que está el comunicado. Y entonces pusimos el comunicado y efectivamente salió el comunicado de ETA, que tanto esperábamos, que sabíamos que iba a llegar tarde o temprano, y le dije a uno de mis escoltas, bueno, esto ya se ha acabado, definitivamente. Y él me contestó, me dice, Gorka, eres demasiado optimista, esto todavía va a seguir. Y la otra cosa es cuando llegué a casa, pues que me abracé con mi hija y ahí sí que me invadió un poquitín la emoción. Yo no soy muy de emociones y cosas, y me soltó más de una lágrima, nos damos cuenta. ¿Y qué pasó? Pues pasó que fue una cosa de alegría interna, que por fin íbamos a vivir en libertad, sin escolta, sin mirar debajo del coche o debajo o salir del portal, mezclado con un poquitín de un sabor agridulce, en la cual en esos momentos pues te acuerdas de todos los amigos que has enterrado, de todos los atentados que ha habido, terribles, como habéis comentado, el de Vic, no te digo, y ahí tenéis a Roberto para comentaros el de Hipercor, pero los amigos íntimos, que muchos se fueron, Juan Mari Jauregui, José Luis López de la Calle, el Mújica, que eran amigos íntimos, que tal les asesinó anteriormente. Así que bueno, pues fue la alegría con una mezcla agridulce.
Roberto, com ho recordes tot plegat?
No, jo aquell dia, aquella tarda, estava parlant tot just amb un periodista, estava fent una sèrie d'entrevistes, però evidentment no, ni molt més pel comunicat, perquè no sabíem encara que sortiria aquella tarda, i en aquell moment l'Oriol Clavell, que era el periodista amb el que estava parlant, em va dir, Robert, et deixo estar, penjo i posa't a la feina, que acaba de sortir una notícia que t'agradarà molt. I, evidentment, és la notícia de les millors que he pogut tenir a ma vida, no? El fet que la banda terrorista ETA ja baixés a persiana i digués s'ha acabat de rebentar famílies. I ja que nos ponemos en plan tierno i en plan personal com a Gorka, doncs jo recordo amb molt de carinyo l'abraçada que em vaig donar als meus fills a les 4 de la matinada quan vaig arribar a casa, i que el meu fill gran em va dir, mira papa, el meu fill gran ja tenia aleshores 28 anys, i em va dir, diu, mira papa, diu, fill, cap nen patirà el que hem patit nosaltres. Amb això em sembla que està tot dit.
Unes paraules que jo recordo que també havia dit Verónica Portell, que sepan mis hijos de ETA por los libros de historia, Robert?
Clar, clar, és que és així, tant de bo es pugui fer, evidentment, un relat coherent i correcte de tot el que ha succeït, però que s'hagi de llegir un llibre, que no s'hagi d'estar veient en els diaris cada 2x3 que hi ha hagut un atemptat. L'altre dia, mateix a Donostia, el divendres, recordo que estàvem a punt d'entrar al Teatre Cursal per les jornades que s'organitzaven, ho poso com a exemple de fa 3 dies, I va passar una ambulància, no sé, a 100 o 120, anava llançada per l'avinguda, i ens vam quedar tots mirant, i un polític que estava allà va dir, diu, mira, no sé què habrá pasado, pero seguro que un atentado no ha sido. Bueno, creo que ahí Gorka tiene mucho más que decir amb aquest aspecte, no, però evidentment la vida del País Basc i la resta de l'Estat ha canviat.
Gorka, lo comentábamos también hoy en el informativo, 10 años después, este lunes, desde Aiete, Arnaldo Tegui, acompañado del secretario general de Sortu, Arcaiz Rodríguez, decía esto.
Hacer una mención especial y específica a las víctimas causadas por la violencia de ETA. Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor y desde este sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido y que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo. Debíamos haber logrado llegar antes a Aiete. Desgraciadamente, el pasado no tiene remedio. Nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado, pero estamos convencidos de que es posible al menos aliviarlo desde el respeto, la consideración y la memoria. Queremos decirles que sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades. Siempre nos encontrarán dispuestos a ello.
Gorka, ¿qué han significado para vosotros unas palabras como estas?
Bueno, cada uno lo valorará a su medida. Unos le creerán a Arnaldo Tegui, otros no le creerán. Yo algo le conozco, pero lo que me importa es que es una declaración, no es una conversación ni es un comunicado de prensa. Es una declaración solemne y palabras que esperábamos desde hace mucho tiempo de la izquierda abertzale, de pues las pronunció, como el dolor causado, que nunca se tenía que haber producido ningún tipo de asesinato, y bueno, pues es una especie de empatía que hay que valorarlo con perspectiva y no con sentimiento, de forma muy positiva. Después queda todo el resto. El resto, pues, ¿cuál es? Pues que yo, y como Roberto, y como muchos, estamos pidiendo hace mucho tiempo a la izquierda abertzale, que no olvidemos que fue el brazo político de ETA. ETA sí existió durante tantas décadas gracias al apoyo de una parte de la sociedad vasca y de Herri Batasuna, en este caso, que era el brazo político. ¿Qué le debemos exigir? Primero, pasar de las declaraciones y de la palabra a los hechos, y a los gestos, y después con el tiempo, porque todo es un proceso lento y muy complicado, que algún día tengan el valor de hacer una crítica, autocrítica política, mejor dicho, de todas estas décadas de una violencia que no sirvió para nada, que fue una sin razón, y bueno, pues el tiempo poco a poco lo daremos. Yo lo veo positivo a que algunos le hayan criticado, por cierto, siempre los mismos son los que critican, pero es un paso adelante hacia la convivencia, y eso es donde estamos intentando pelear desde hace mucho tiempo bastante gente en el País Vasco.
Enseguida te dejamos, Gorka, que sabemos que tienes un poco de prisa, ahora lo comentamos, pero antes déjame, porque yo creo que es un día de hablar también de emociones, ¿no? Como estáis haciendo Robert, como está haciendo Gorka Landaburu, que también nos acompaña hoy en este programa, y decía de emociones porque me hacía muchísima ilusión hoy contar precisamente con Gorka Landaburu y con Robert Manrique, porque me acuerdo que yo, siendo estudiante, hace unos cuantos años ya en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Historia, se hizo unas jornadas por Ernest Lluch, donde fue entonces Fernando Barrena quien ya dijo, lo sentimos y lo sentimos mucho. No sé si Gorka, que también estaba en este acto, se acuerda y si considera que eso fue el inicio de lo que ha sido esta semana, este lunes, de lo que ha dicho Otegi, ¿no?
Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que Otegi es Arnaldo Otegi y la izquierda abertzale es un conglomerado muy complejo. Hay todavía un sector minoritario
que hubiese estado dispuesto a que siguieran hablando las armas en Euskadi, que no estarían de acuerdo con ese comunicado. Aunque es un proceso muy largo, igual que lo de ETA, porque ETA hace este comunicado hace 10 años y tarda otros 7 años para disolverse, para dejarlo bien atado para que no haya grupos que salgan por este, por un lado o por otro. Entonces, eso es lo que hay que explicar, que no es la cosa ni blanca ni negra, es muy complicado. Entonces, Fernando Barrena, desde el principio, yo estaba allá y recuerdo perfectamente, o Marcelo Otamendi, que pidió perdón diciendo que no estaba a la altura de las circunstancias delante de la hija de Ernest Lluch. Bueno, ahí se... Bueno, eso es lo que hay que hacer. Entonces, un tema de un País Vasco que nos conocemos todos, toda familia tiene una víctima de ETA lejana o cercana, o que ha sido torturada, otro tema que algún día tendremos que hablar, y del GAL, y efectivamente de los batallones vascoespañoles que existieron y que mataron también a cierta gente. No lo voy a comparar con ETA, pero todo esto hay que contarlo. Por eso hoy tenemos la suerte de tener una gran película que se llama Marisabel, que os aconsejo a todos a ver para entender el problema vasco, o un libro como Patria. Bueno, el camino se hace al andar, vamos avanzando, mirando delante con las dos manos al volante, como siempre digo yo, pero con un gran retrovisor que se llama memoria. Y la memoria es muy importante, que se cuente lo que ha pasado, sobre todo para que las nuevas generaciones, mi nieto, por ejemplo, que tiene 20 meses, sepa alguna vez que ya se terminó la violencia, el terrorismo. Y voy a ir más lejos, en el 36, cuando su bisabuelo, que era mi padre, tuvo que exiliarse en Francia, donde nacimos todos los hijos.
Parlàvem amb tu, Robert, però hem de deixar el Gorka, porque Gorka, creo que si no me equivoco, tienes esta tarde, entre muchos actos, una conferencia precisamente junto a Maixabel Lasa, dentro de esta trilogía de teatro, de este documental que hoy también hablábamos en este programa, de Rescoldes de Paz y Violencias, así, ¿eh?
Sí, a ver, ¿me oís?
¿Gorka? ¿Sí?
Sí, os tengo que dejar porque tengo que
Exacto.
ir a San Sebastián, a Pamplona, tengo una charla ahora con Selva Ordóñez, organizada por la Universidad de Navarra, y después tengo que ir a las 8 y tengo un coloquio con Maixabel Lasa. Es una jornada muy especial, pero donde lo importante, que es lo que quiero que la gente nos oiga y que entienda, que no es cuestión de utilizar el terrorismo o el exterrorismo con intereses políticos, como lo hacen cierta gente, como el Partido Popular y Vox todos los miércoles. No, tenemos que dialogar, como el tema catalán. Hay que sentarse una mesa, se resuelve los problemas dialogando. Y esta se terminó gracias a un proceso de paz que fue largo y fue terrible y duro en todos los sentidos. Pero ese es el mensaje que yo quiero mandar. Es un mensaje de hacia el diálogo y hacia el entendimiento y el respeto. Y nunca, nunca más pistolas y bombas para resolver problemas ideológicos.
Gorka Landaburu, muchas gracias por entrar con nosotros en este programa un día como hoy. Eskerrik asko.
Agur, gracias. Roberto, un abrazo. Agur.
Agur, amigo.
Deia, Robert, ens quedem amb tu, si no et sap greu. Deixa'm preguntar-te també què han significat per tu aquestes paraules d'Arnaldo Otegi que podíem escoltar el passat dilluns.
Bueno, per no repetir, és que estic al 100% d'acord amb tot el que ha dit el Gorka, no? Jo, si de cas, afegiria un petit comentari més, que ell ha deixat caure també. Clar, l'esquerra Berchale ha tingut que consultar-lo amb totes les seves bases, i són molta gent. És a dir, no ha sigut una declaració solemne d'Otegi i Rodríguez, sinó que ha sigut una declaració solemne de tota l'esquerra Berchale, i això porta molt de temps de parlar-lo, de veure's, de reunir-se entre la seva gent, els seus equips, les seves bases, i aleshores estem absolutament convençuts que això ha estat consensuat abans d'evidentment fer-ho públic, no? Clar, dit això, què pensem moltes víctimes? Doncs pues que, escolta, que és una gran notícia. Vull dir, moltes víctimes vam començar l'any 2006 parlant a l'esquerra Berchale per fer-los entendre que un cop ETA plegués, que sabíem que algun dia arribaria, el següent pas tenia que ser, passat el temps, tenia que ser un reconeixement d'aquestes errades, d'aquest desemparament, d'aquesta forma de deixar les víctimes en un costat i mirar cap a un altre lloc, no? Ho hem assolit? Doncs pues perfecte. Abans el Gorka parlava d'aquestes jornades a la universitat. Uh-huh. Recordo que estava amb diverses víctimes d'ETA. Estava ell, estava la Rosa Lluch, estava la Rosa Maria... La Rosa Maria Cabré, estava uh-huh. també jo. També hi havia víctimes del GAL, hi havia víctimes del Grapo, hi havia víctimes de Terra Lliure i víctimes de l'extrema dreta. És a dir, víctimes de diferents bandes terroristes que recolzaven aquella jornada d'homenatge a l'Ernest Lluch i sobretot també la presència de l'obispo Uriarte, la presència del Josep Permac, Fernando Barrena, que va ser el que va llegir això,
I ho deia molt bé el Gorka, vull dir, anem a dir que el primer pas que l'Esquerra Abertzale va fer públicament per donar a conèixer que entenien el dolor de les víctimes va ser a Barcelona el 21 de novembre del 2012. Però bueno, hasta que les coses no passen en un palacio que se llama Ayete i se fa una declaració solemne i n'hi ha 200 mitjans de comunicació, pues sembla que no sigui notícia, pues què farem? Però sí que tinc que dir que la lectura del comunicat d'abans d'ahir a moltíssimes víctimes ens ha fet veure que la tasca que hem portat endavant ha sigut un objectiu assolit i encara queden coses per fer, evidentment.
Robert, aquest matí, al matí a Ràdio Estel, el periodista Pol Marçà entrevistava Marcelo Tamendi i Marcelo Tamendi se'n recordava una mica de tu i deia exactament això.
Es así, hay dos opciones. Una es estar siempre constantemente apelando al pasado y estar constantemente pidiéndoles... Yo fui torturado en el año 2003 siendo director de un periódico en Europa, algo que cuando lo denunciamos en Europa no se lo creían. Colegas de la profesión no se creían que en el año 2003 se torturara un director en Europa y en España. No se lo creían. Yo puedo estar toda mi vida recordando eso y exigiendo que los que me torturaron, no los agentes, que al fin y al cabo estaban haciendo su trabajo, sino los que permitieron y alentaron que eso sucediera y lo ocultaron y se rieron de nuestras denuncias de torturas, o me piden perdón o van de rodillas desde la Plaza del Sol hasta donde yo vivo, o si no, no va a valer. Me puedo pasar toda la vida haciendo eso y convertirme en un profesional de eso, como una vez denunció Iñaki en el documental famoso de La Pelota Vasca, hace ya muchos años, cuando decir esas cosas era muy complicado. Él dijo que había víctimas que parecían que eran profesionales de ser víctimas, ¿no? Que habían hecho eso en la profesión. Entonces, ¿me puedo pasar todo el día haciendo eso? ¿Me puedo pasar, en cambio, abrazándome a Manrique, como me abracé el otro día en Donostia, en un acto que hubo en conmemoración del último aniversario? Tengo dos opciones. Abrazarme a Manrique y decir ánimo y a ver si entre... Y me estuve explicando los problemas que tienen las víctimas del atentado de Barcelona, de la Rambla, que todavía no son reconocidas algunas de ellas, y no les ofrecen tratamiento psicológico. Y estamos hablando los dos en positivo de cómo poder mejorar eso. O enrocarme en una posición y decir, no, a mí hasta que Aznar y que entonces Aceves era el ministro interior, que era el jefe político de los que me torturaron, y el que tolero que se torturara, o me pide perdón o no me mueve mi posición. Sí. Las nuevas generaciones en los ayuntamientos, cuando se encuentran concejales de 30 años de distintos partidos, no estuvieron.
Així parlava Marcelo Tamendi aquest matí a Ràdio Estel. Robert, per on ha de passar el perdó sí o sí?
Bueno, el perdó sí o sí depèn de cada víctima, com és lògic. O sigui, jo porto 34 anys assistint a moltíssimes víctimes, et diria centenars de persones i de famílies, i m'he trobat en circumstàncies on amb una mateixa família, doncs, em veran a la ment molts exemples, però una família d'una senyora que va quedar viuda per un atemptat amb quatre orfes, doncs resulta que en aquelles cinc persones dintre el mateix sostre hi havia tres formes de pensar totalment diferents en relació amb el que havia succeït amb ETA, no? És que cada víctima té la seva forma de pensar. Aleshores, qui vulgui perdonar, perdonarà, qui no vulgui perdonar, no perdonarà. El que, evidentment, no es pot fer és que algú es pensi que té la veu de les víctimes i que parla en nom de totes, perquè això, evidentment, és impossible, perquè no tothom coneix a totes les víctimes. I, per tant, jo he pregat sempre que la gent que parla d'una forma generalitzada, com si totes les víctimes fóssim d'aquelles sigles, d'aquella associació o d'aquell partit polític, els demano que callin, sisplau, i que parlin menys i que treballin més. Altres, naturalment, hem fet moltes coses que hem parlat molt poc i hem fet més feina. I fins i tot hem fet coses que potser no ens agradaven a nivell personal. O sigui, jo t'ho deia abans, jo l'any 2006 em vaig veure amb Julen Madariaga aquí a Barcelona, en una trobada, va ser el fundador d'ETA. Home, personalment no em feia gens de gràcia d'anar-hi, però sabia que jo a l'inici de començar a parlar amb l'altra banda aviam fins a quin punt podríem arreglar aquesta problemàtica que es va arreglar avui fa 10 anys amb la fi d'ETA i ara fa dos dies, 48 hores, amb el comunicat de la liquida d'Abertzale. Qui vulgui entendre, bé, i qui no, també. Però n'hi ha víctimes que, us ho dic sincerament, l'únic propòsit que tenim és que ningú més visqui o pateixi el que hem viscut i patit nosaltres. Qui ho entengui, excel·lent. I qui no ho entengui, doncs escolta, que em truqui i ho parlem.
L'altre dia veia un petit reportatge que feia que emitia TV3 en el seu TN Vespre, si no recordo malament, i la periodista que feia aquest reportatge preguntava als joves per ETA, no? I jo quedava una mica astorat, no sé si perquè em faig gran i no me n'adono, o ben bé perquè era, em quedava una mica astorat de que pocs joves n'eren conscients del que ha significat ETA, no?, per la història d'Espanya. Quin creus que ha de ser el paper dels joves a partir d'ara en aquest procés de pau?
Bueno, jo per part meva rebo moltes consultes de molts estudiants per fer treballs de fi de grau, de fi de carrera, a nivell de psicologia, de història, de moltes matèries diferents, i clar, la història que es parla és la història del terrorisme, ja sigui a Catalunya o ja sigui a tot l'Estat, no? Però, clar, en general sí que hi ha molta gent jove que no sap què va passar Hipercor, o qui era Miguel Ángel Blanco, o qui era Ernest Lluch, i fins i tot no saben què va passar l'11M amb el tema jihadista, no? Ho pots mirar de dues maneres. Una dius, caram, quina forma d'oblidar el passat, vale, es pot parlar així, o es pot pensar, home, per sort, el terrorisme no marca l'agenda de ningú. És un tema que ha succeït, que evidentment el dolor queda aquí, perquè el dolor està i existeix, però que hem de mirar, com deia molt bé abans el Gorka, no és l'exemple que ell sempre ha posat, voy conduciendo hacia delante con el retrovisor mirando hacia atrás. Pues sí, no hem d'oblidar el que ha passat, però tampoc hem d'estar jugant sempre, i aquí el Gorka ho ha dit claríssimament, de forma polititzada amb el tema del terrorisme i amb el tema de les víctimes com a col·lectiu. Aleshores, el dia que algú vulgui parlar del relat, el dia que algú vulgui saber què va passar amb el terrorisme de ETA o de diferents bandes terroristes, n'hi ha gent que sap perfectament en quines jugades i en quines fonts ha d'anar a preguntar. Aleshores, després cadascú que escolleixi, no?
Robert, et conec de fa anys, et segueixo de fa anys i per tant sé que no t'amagaràs gens la teva opinió, però deixa'm preguntar-te què és el que sents el primer que et ve al cap quan sents coses que passen al Congrés dels Diputats com aquesta.
No se puede pactar y blanquear para seguir en el poder a los que justifican el asesinato de 850 inocentes. Como le dijo Mújica, es mejor perder votos que perder el alma.
Nosotros no hemos utilizado nunca, nunca, el terrorismo cuando existía ETA. Y no vamos a utilizar nunca el terrorismo ahora que no existe ETA.
Ay, aviam, yo ya sabes que yo amb el tema polític no m'agrada entrar gaire. Però és que n'hi ha coses que s'han de posar sobre la taula. Jo li recomanaria al senyor Casado, amb tot el respecte del món, que revisés les declaracions de l'aleshores president del govern, José María Aznar, a l'any 1998, quan amb la treva que li va presentar ETA a l'octubre, entre les moltes declaracions que va dir, va ser, per exemple, dues que recordo ara, que va ser que jo i los españoles sabremos ser generosos con quien abandone la violencia. Punt número 1. I llavors va haver una altra que ha quedat una mica al rerefons de la història, que jo la tinc molt present, quan va dir que era mejor i era preferible de escoger un escaño que empunyar un arma. Bueno, pues el senyor Casado probablement hauria de revisar les declaracions del que va ser el seu cap de partit i president del govern, perquè és lo de sempre. Vull dir, ostres, deixem, sisplau, ja d'utilitzar el terrorisme, les víctimes, el col·lectiu de víctimes per fer política, que millor farien en preocupar-se socialment de millorar l'assistència a la infinita majoria de víctimes, que som les víctimes anònimes del terrorisme. I per acabar, li diria al senyor Casado, que em sap molt de greu, però el seu partit encara no ha vingut al despatx de la Unitat d'Atenció i Valoració de Pactes pel Terrorisme a preguntar per les víctimes dels atemptats d'agost del 2017. N'hi ha tres partits que encara no han vingut, i un d'ells és el seu. No sé.
Menos... Et puc preguntar pels altres dos?
Perdona?
Et puc preguntar pels altres dos?
Oh, I tant. Vox i Ciudadanos. És que és així. Vull dir, em sap molt de greu, perquè després la gent dirà, oi, el Manrique fa política. No, Manrique no fa política.
No, és el que és,
Clar, Manrique posa dades sobre la taula. Si en lloc d'estar Ciudadanos, Vox i el PP hagués sigut, pues, no sé, PSC, Esquerra i CUP, pues també t'ho diria. I és que no m'ha mogut de res. Però, home, li diria al senyor Casado i a la gent que, malauradament, també pensen com ell, doncs que potser menys lliçons i més, com deia aquell, no? Obres són amores i no buenas razones, algo així, no sé com és el tema, però bueno, la idea és no parli tant i treballi més. I treballar vol dir, per exemple, venga un dia, o envíe usted a alguien de su partido a Torrellosana y le explicaremos qué hacemos por las 237 víctimas de los atentados de agosto del 17 a las que estamos asistiendo. És que han passat 4 anys i mig i encara no han trucat, poca broma.
Robert Manrique, amic, una abraçada molt gran. Que vagi molt bé el dia.
Per vosaltres, una abraçada. Gràcies. Adéu.
Un minut i arribem a les 3 de la tarda. Eva Cervera, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quina pregunta els hi fèiem als oients avui relacionada amb tot plegat a través de Twitter?
Doncs avui preguntàvem si creus que s'ha avançat en el procés de pau al País Basc.
I què ha contestat la gent?
Doncs mira, un 14% dels oients confien que el procés de pau el culminaran els joves. Un 29% n'és una mica escèptic i pensa que el dolor encara perdura i no s'ha avançat gaire. I un 57%, que és l'opció majoritària, pensa que sí que s'ha avançat en el procés de pau, però que cal avançar una mica més.
Sempre, sempre avançant pas a pas. Eva Cervera, moltíssimes gràcies. Fins demà.
A tu, fins demà.
Nosaltres que ho deixem aquí, ja us deixem amb l'equip de Toni Marín i el Tot anirà bé. Nosaltres hi tornem demà, ens hi tornem a posar demà a partir de les 2 del migdia. Que vagi molt bé. El carbici saio quan...